Hola, bona tarda. Ara és la tercera i la darrera xerrada d'avui. Com és, us he anat anunciant, doncs, malauradament no tindrem a l'Eduardo Mendoza en viu, sí que el tindrem a casa seva. Sempre ens fa molta il·lusió i sempre intentem portar l'Eduardo al festival. Ho tornarem a intentar. De moment tenim la seva imatge, però intentarem que vingui ell l'any que ve o quan sigui. La veritat és que és una de les persones i dels autors més importants de la nostra literatura, de la nostra ciutat, i té molt a portar en general per parlar dels seus llibres, però també en les seves incursions a la novel·la negra. Tenim a l'Òscar López, un amic del festival, que a part de com tots els moderadors, la seva predisposició, té una paciència infinita amb nosaltres i li vull agrair aquí personalment. I també a l'Eduardo Mendoza, que evidentment no ha pogut venir perquè ha donat positiu en Covid i malgrat això, doncs, ha tingut la deferència d'atendre'ns i d'estar amb nosaltres mitjançant la pantalla. Gaudiu de Mendoza i a l'Òscar López. Gràcies.
Bueno, bona nit o bona tarda a tothom. Ja veieu que la pandèmia no respecta ni els grans escriptors. No el tenim, però el tenim. Vull dir, i sempre és un plaer poder xerrar amb l'Eduardo Mendoza. Té moltes coses a dir, segur. En principi, començarem parlant de novel·la policíaca, però amb ell la veritat és que mai saps per on acabaràs. Però és un plaer estar aquí. Gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Gràcies també als que ens estan veient des de casa. Gràcies a l'Aliança del Poblenou per acollir-nos. Estic molt content, és el meu barri. Visc aquí molt a prop, passo per aquí sovint. Per tant, estic encantat de la vida. I evidentment gràcies també a l'Eduardo Mendoza, que tot i que ens va avisar en el darrer moment, perquè és una cosa molt recent això del positiu, ens va dir que ell volia estar sí o sí i que per tant intentaríem fer aquesta connexió. Per tant, sí que us demano un aplaudiment per l'Eduardo. Primer de tot, com et trobes?
Òscar, ja no et sento.
No em sents bé?
Ara sí, ara em torno a sentir bé.
Preguntava, primer de tot, com et trobes?
Bastant bé. Dins de tot, bastant bé, sí. Sí, vaig fer un amic que va donar positiu, em va avisar, vaig fer això tan agradable de ficar-me un pal pel nas i vaig donar positiu d'això fa 3 o 4 dies. Ja estic una mica millor. És la segona vegada que passo el Covid, tinc totes les vacunes, ja no sé què més fer. La propera aniré al Ministeri de Sanitat, que em diuen.
Bueno, ja saps, bueno, espero que no. Anava a dir, ja saps que no hi ha 2 in 3, però bueno, esperem que ja amb les vacunes i tot ja et deixin en pau, que tu ja el cupo ja el tens cobert. Escolta, Eduardo.
Jo crec que sí.
Sí, no? Escolta, hem de parlar una mica del tema de la novel·la policíaca, que està molt vinculada a tota la teva trajectòria. Sí. És veritat que tu has tocat el gènere, però has tocat també la novel·la històrica, la comèdia, el teatre, moltes coses. Però abans d'entrar en la teva faceta com a escriptor, m'interessa la teva faceta com a lector. Quina relació tens tu amb la novel·la policíaca?
Ui, mira, molt antiga i molt continuada. Jo sóc un gran devot de la novel·la policíaca. Sempre m'havia agradat molt. I d'altres gèneres que m'havien agradat i ara ja no m'agraden tant, doncs això no m'ha passat amb la novel·la policíaca. De tant en tant en llegeixo. No és l'única cosa que llegeixo, però ho llegeixo sovint i sempre quan acabo una ja busco una altra per tenir-la sempre present. Clar, jo vinc d'una època molt antiga de la novel·la policíaca, de l'època sobretot de la novel·la Problema, de la novel·la d'Agatha Christie, totes les variants possibles del crim de la porta tancada i de reúna tots els sospechosos en la biblioteca. ara això ja no té cap sentit, ara dius de la biblioteca i pensen que és la biblioteca municipal. I després va venir un altre tipus de... Tot això ho he anat seguint. Tot això ho he anat seguint. Tant m'agradava la novel·la policiaca que sempre amb els amics, amb els companys, altres escriptors sempre parlaven de la possibilitat de fer una novel·la policiaca a Espanya, que no existia, que existia com s'havien fet intents, alguns interessants, tant des del en castellà com en català, hi havia autors que ho havien intentat, però no estava establerta una novel·la. I pensàvem, serà possible una novel·la negra espanyola? Després, s'ha vist que no només ha sigut possible, sinó que és un terreny abonat molt, molt fructífer. Perdona, m'estic anant una mica...
No, sí, per això deia que comencem per aquí i podem acabar per allà, però no importa. Sí que m'agradaria, ja seguint amb la teva dinàmica com a lector, després ja entrarem amb les teves obres, però si et poso en un compromís i et demano tres autors de referència per tu dins del gènere?
No. Va, jo et parlo, jo sóc un home de l'època clàssica i, per tant, doncs, és obligatori Raymond Chandler, Dashiell Hammett, i jo era molt devot i realment vaig basar les primeres novel·les meves, més aviat paròdies, molt imitatives de la novel·la policiaca, en el més gran, que és Ross MacDonald. Ara els he tornat a llegir, de tant en tant he tornat, clar, ha passat el temps. Jo crec que els tres continuen vigents perquè són grans escriptors en el sentit literari, podrien escriure novel·la policiaca o novel·la de qualsevol tipus. El problema que plantegen ha canviat bastant. Però bueno, aquests tres noms són bàsics. I després estan les grans dames, el que se'n deia les grans dames del crim. No Agatha Christie, que no m'ha agradat mai, encara que considero que és una dona molt intel·ligent, però hi ha algunes realment fantàstiques. Josephine Day, ja no recordo, perquè són noms que se me'n van. Digues.
Intentes estar al dia per això del que es publica, perquè mira que s'arriba a publicar novel·la policíaca.
Sí, no, estar al dia és impossible, no? Però bueno, com que continuo llegint, continuo buscant i continuo preguntant, informant-me, llegeixo crítiques sobre les novel·les que van sortint. Com saps, passo part de l'any a Anglaterra i allà encara hi ha encara més devoció i més tradició i més preocupació tant als diaris com a la revista, literàries, com a les llibreries, la part, la secció de novel·la negra, de novel·la policiaca, el que se'n diu crime, està molt present i per tant sí, segueixo, sí que estic una mica al dia. Sí, a la teva pregunta la resposta és que sí.
Estava pensant
que segueixo, no que estic al dia, que segueixo.
Com a lector que ets. És veritat que en aquest país, en temps enrere, el tema del gènere policíac, d'entrada, no estava molt ben vist per la crítica literària, i tu ho saps, i després funcionava una mica com el Guadiana. Vull dir, era com una moda, de cop i volta sortia algun títol, se'n parlava, desapareixia. Però és veritat que en els darrers anys la novel·la policíaca s'ha quedat fins al punt que hi ha moltes editorials que van començar a crear col·leccions ad hoc. Vull dir, no hi ha editorial en aquest país que no tingui novel·la policíaca. És a dir, ja no podem parlar d'una moda, d'un boom de la novel·la policíaca, sinó que hem de parlar d'una realitat des d'allà fa uns anys. Tu creus que això és també mèrit en part de la irrupció d'aquella novel·la nòrdica amb el Stieg Larsson en companyia, que la va posar molt en boca de molts lectors?
És probable. Jo crec que, de tota manera, la novel·la policiaca, la novel·la negra, té una presència molt potent a Espanya i a tot arreu per raons que no acabo d'entendre ben bé, que són segurament sociològiques, segurament com funciona el món de l'entreteniment, també influència de la televisió, però també hi ha algun element estrictament literari, que fa que la novel·la sigui possiblement de tots els gèneres literaris el que menys ha patit el pas del temps. La novel·la històrica va i ve, la novel·la psicològica se'n va i gairebé no torna, la novel·la costumista... I en canvi la novel·la policiaca ha vingut per quedar-se. És possible que arribi un moment que la gent no ho llegeixi, però per ara, en aquests moments, coincideix amb la nostra manera d'entendre la ficció.
És veritat.
Més ben dit, gairebé no hi ha ficció que no passi per la novel·la policiaca.
Segurament perquè la novel·la policiaca, no et sembla que a vegades és el gènere ideal per mostrar aquesta realitat que ens envolta?
Això per una banda. I també perquè ens hem acostumat a llegir buscant a la novel·la coses que ens dona la novel·la policiaca. Tant és així que moltes vegades llegim novel·les no policiaques en clau de novel·la policiaca. O busquem autors clàssics que no sabien ni què era la novel·la policiaca, perquè encara no existia Sherlock Holmes ni Edgar Allan Poe, però que ho llegim, Balzac i Stendhal, que ho llegim com a novel·la policiaca. Fins i tot Dostoyevsky, no? I això, bueno, és un fet que la nostra mentalitat lectora col·lectiva i individual està formada per i para la novel·la policiaca.
Que estigui mirant aquí tota l'estona no és perquè estigui mirant al terra, és que el tinc aquí jo amb ell, eh? Jo ja sé que vosaltres el veieu aquí i ara estava pensant, diran, aquest home què està fent mirant cap aquí baix? És que jo aquí tinc un monitor i així el puc veure i no agafo tortícolis.
Això és espantós. Això del Zoom és un desastre perquè tu no em mires a mi, jo no et miro a tu ni al públic, estic mirant potser al sostre i vam pensar que està grillat, però és així, no sé on està la càmera ni on hauria de mirar.
De moment ho estàs fent molt bé, no pateixis. Escolta,
gràcies,
parlem ara de la teva faceta com a autor, perquè, clar, tu t'estrenes amb La verdad con el caso Savolta, principis dels 70, una novel·la que per molts crítics és una novel·la que no només innova dins del gènere, direm, policíac, sinó que també innova amb la pròpia narrativa espanyola d'aquells anys. Com la vas viure aquella creació com a autor i la publicació i tot el que va comportar una novel·la que, per cert, deixem recordar que el seu títol original era Los soldados de Catalunya i que es va reeditar no fa molt de temps en commemoració del 40è aniversari.
Mira, jo ho vaig fer, com que era molt jove, tenia 20 i pico d'anys quan la vaig escriure, ho vaig fer amb una gran irresponsabilitat. Jo el que... Sí, bueno, hi pensava aquí i tot, vinga. Tenia molta energia, moltes ganes, i com que no pensava que això es publicaria realment. Només en aquella època, quan començava a escriure, no pensava que acabaria publicat. Pensava, si tinc sort, potser publico, però si no, és igual. Jo volia fer una novel·la. I volia fer la novel·la que a mi m'agradés, i com que m'agradava molt la novel·la policiaca, vaig pensar, bueno, incloure aquest gènere dintre d'un altre tipus de novel·la. Jo volia escriure una novel·la més convencional, però que també tingués aquest element, l'element de la novel·la històrica i també l'element de la novel·la policiaca, que m'agradava molt i que en aquells moments encara no estava dintre del cànon de la bona literatura. Era impensable que amb una bona biblioteca, la gent tenia a la seva biblioteca els llibres i amagats uns de novel·la policiaca que llegia quan no el veia ningú. I era inimaginable donar un premi, per exemple, a una novel·la policiaca. Jo encara espero el moment que el Premi Nobel o el Premi Cervantes vagi a un escriptor de novel·la policiaca, però això arribarà i ho veurem. En aquell moment doncs, era un gènere, diguem, era un subgènere. I a mi se'm va ocórrer doncs, incloure-ho. M'anava molt bé perquè una de les grans avantatges de la novel·la novel·la policiaca és que crea una mena d'estructura molt fàcil de seguir. Hi ha un fet, pot ser un crim, però en qualsevol fet és un, és un fet que s'ha d'investigar, intervenen unes persones, hi ha la veu del narrador que va interrogant o buscant aquí i allà, i al final hi ha un desenllaç. I això, clar, em permetia, doncs, ja està. Jo sóc un home molt desordenat, en tot, amb les lectures, amb tot el que faig. I escric d'una manera igualment desordenada, i necessito tenir una mena de paper pautat que això, per anar posant els elements sueltos que vaig fent dintre d'una estructura, no sé si m'explico. I la novel·la policiaca em va donar això. Per tant, bueno, ho vaig fer, però ho vaig fer amb una gran alegria, pensant, mira que bé, ara que em va... I després, quan es va publicar, bueno, va haver un... S'ha de dir que es va publicar en un moment en què el canvi de tota mena, canvi polític, canvi social, canvi d'idea, ideologia vull dir en sentit tant de percepció de la realitat, va coincidir amb l'aparició d'aquesta novel·la, que va tenir una repercussió potser més gran de la que hauria tingut en un altre moment.
I allò que es va comentar en el seu moment i posteriorment, de que la verdad sobre el caso Savolta havia significat aquesta innovació que et deia de la narrativa espanyola del moment, com ho vius des del pas del temps ara? Creus que va tenir aquesta influència? Perquè és evident que autors que van publicar després de tu, home, es notava una mica que havien llegit la teva novel·la.
Perdó. Sí, és probable, és probable. De fet, en aquell moment havia ja un canvi dins de la narrativa contemporània espanyola, que no només era jo el que ho feia, el Mercè també estava fent un tipus de novel·la, també era un gran aficionat a la novel·la policiaca, el Vázquez Montalbán, tots aquests estaven fent ja, tornant una mica a una narrativa no tan experimental, no, aquesta literatura analítica que es feia en aquell moment, d'investigació del llenguatge, tot això ens semblava molt avorrit, volíem tornar a la literatura clàssica, la que ens havia fet tan feliços quan érem petits o quan érem adolescents i descobríem el món de la literatura, l'Illa del Tresor, les novel·les de Sherlock Holmes, tot això, no? Volíem recuperar allò que Fernando Sabater en aquella època va dir que era la infància recuperada, un llibre que va tenir molta influència en el seu moment. Volíem recuperar tot aquell, la novel·la d'aventures, la novel·la romàntica, tot això, i bueno, era part d'un. I bueno, la meva va ser una contribució a aquest moviment, i per circumstàncies, pel que sigui, que no sóc jo qui ho ha de jutjar, va caure en un bon moment, no? La paraula del sembrador. I és veritat que després hi ha tota una generació que perquè ho té de lectura obligada a l'institut, per la raó que sigui, perquè en aquell moment sembla que obre unes portes total, que sí, va tenir una influència que naturalment no entrava dintre dels meus plans ni tan sols dels meus somnis.
Qui ha seguit la trajectòria de l'Eduardo Mendoza sap que és un escriptor molt inquiet, que li agrada passar-ho bé mentre escriu, que odia avorrir-se amb la literatura. Dic això perquè un cop ja havia publicat, ja havia tingut èxit amb la novel·la de la que estàvem parlant ara, La verdad sobre el caso Savolta, ell torna en el gènere, però fa d'una manera diferent. I s'inventa un personatge, molts de vosaltres segur que el recordareu, aquell boig de la Pepsi que no tenia nom, d'una novel·la que es titulava El misterio de la cripta embrujada. Després va venir El laberinto de las aceitunas, És a dir, es va convertir en una sèrie. Però clar, què tenia d'especial això? Comentava això de que no li agradava repetir-se o que és un escriptor molt inquiet perquè va introduir un element que per mi va ser molt agosarat en el món de la novel·la policíaca, i és el tema de la paròdia, és el tema de l'humor. I suposo que tu, quan vas decidir escriure aquell primer títol, eres conscient de que, bueno, de que t'estaves arriscant, perquè estaves portant una mica al límit un gènere que no estava molt habituat al tema de l'humor, tot i que sí que podrien trobar algun referent anterior, però no era habitual.
No, és veritat. He de dir diverses. Una confessió. Havia llegit, no feia gaire, una novel·la que ja no recordo ni el títol ni l'autor. En aquella època vivia a Nova York. I havia llegit una novel·la policíaca que era una mica paròdica. No era molt bona, però la idea de la paròdia la vaig treure d'aquesta lectura. Jo estava una mica, per el que estàvem parlant abans, perquè la veritat és que el cas de Savolta havia tingut un ressò i una repercussió amb la que jo no comptava, i per tant no sabia què fer, m'havia quedat jo mateix espantat, ara què faig, perquè la primera novel·la que publiques, jo pensava a veure si es venen 3 o 4 exemplars, i es va vendre moltíssim, la crítica em va parlar, li van donar el premi de la crítica, jo estava una mica, realment, l'èxit pot ser també molt, és pitjor el fracàs, però l'èxit té la seva complicació. Amb la qual cosa no sabia què fer, i un dia, ja en pura desesperació, perquè intentava coses, però no sabia si repetir el que havia fet o fer una cosa, vaig dir, bueno, basta. Vaig a escriure una novel·la que em diverteixi, que em faci passar bé. Estava sol a Nova York, era un estiu, feia molta calor, no es podia sortir al carrer, havia d'estar sempre tancat a casa amb aire condicionat, i acabava de llegir una novel·la policíaca, em sembla que una de Ross McDonald, i vaig pensar, bueno, doncs jo faig una novel·la policíaca que sigui el primer que em passi pel cap, un disbarat. I vaig començar, i res, ho vaig passar molt bé, vaig dir, ja, que bé que m'ho passo, i en una setmana la vaig enllestir. No té cap ni peus, no. Hi ha un misteri que no es resol, o que es resol de qualsevol manera, però bueno, jo m'ho havia passat molt bé. Total, que quan vaig acabar, la vaig ficar en un sobre, la vaig enviar per correu, era la manera que en aquella època es feien les coses, al meu editor, i vaig dir, mira, si et sembla bé, es pot publicar, i si no, ha sigut un entreteniment, m'ho he passat molt bé. I tu mateix llença a la paperera, perquè no. I va dir, bueno, mira, és un disbarat, jo no sé, no ho entenc, però la publicarem perquè a mi m'ha fet riure i igual a algú li agrada. I així es va publicar. Sí, sempre he fet les coses d'aquesta manera, no, sense una planificació. Després, si mires cap enrere, penses que tot ha estat planificat d'una manera molt, molt intel·ligent. No hi ha cap intervenció de la intel·ligència. Es va publicar i també va tenir molt èxit. Jo crec que aquesta sí que és una novel·la de la transició. Està ambientada en una Barcelona, primer que Barcelona era una ciutat marginal, una ciutat que no tenia una presència literària com té ara, que la té molt, molt potent dintre i fora de Barcelona, no? I arreu del món. Ara és un món, un escenari, vull dir, un escenari literari tan important com pot ser París, Nova York, Los Angeles, però en aquell moment era un escenari desconegut, era com fer una novel·la policiaca en un lloc, en una no ciutat. I en canvi, jo crec que inconscientment capturava una mica el que era la vida a Barcelona, al carrer, als carrers d'aquella Barcelona dels anys 70, de la Barcelona de la transició, molt inquieta, una ciutat insegura, plena d'incerteses, però també d'il·lusions, de sorpreses i aquesta ciutat que després s'ha convertit, clar, en una cosa molt diferent. I per això jo crec que va agradar. Va agradar a un públic que en principi no era seguidor de la novel·la policiaca, que la novel·la d'humor tampoc... També era un gènere que no... Que estava considerat un subgènere. No era la novel·la d'humor, la novel·la de riure, que és el que és el misteri de la cripta embrujada. Això es deixava una mica per de pallassos. Però, bueno, així tot, mira, no només va funcionar, sinó que va funcionar dintre del cànon de la literatura en mayúscules, no de la subliteratura. I després em vaig animar a fer la segona, més que res perquè m'havia agafat carinyo al personatge. Em sabia greu perdre'l, sempre sap greu quan acabes una novel·la, despedir-te dels personatges amb els que has viscut d'una manera molt intensa i durant molt de temps, d'una manera gairebé obsessiva. I per tant, te'ls estimes a tots, els bons, els dolents, els secundaris. Però en aquest cas era una mica més, perquè m'havia identificat molt amb aquest personatge.
Després... Aquest personatge... No digues, perdona.
No. El que segurament el que anaves a dir tu, aquest personatge desastre, marginat, però al mateix temps tan viu, tan ple de curiositat, amb tantes ganes de ser. No era un marginal en el sentit d'un rebel o un antisistema, sinó tot el contrari, era un marginal que es volia integrar i que intentava imitar les formes de la bona educació per veure si passava, per veure si el deixaven ser un més de la societat.
Home, és que el pobre...
I aquest personatge...
No dic, aquest personatge teu, que sempre estava en el manicomi, pobre, i venia el comissari Flores, el treia per resoldre el cas amb la promesa que el deixaria tranquil i després el tornava a tancar. Punyatero, també, el policia.
Sí, pensar que jo crec, no sé si hi ha cap altre detectiu, mira que n'hi ha, que visqui en un manicomi i que el treguin i el tornin a tancar. Bueno, se'm va ocórrer aquesta idea, vaig pensar si ningú demanarà una solució i una certa fidelitat als cànons de la novel·la. Puc fer el que vulgui. I a més em divertia la idea d'aquest personatge, que està basat en un fet real, però això ja ens portaria molt lluny, ja t'ho explicaré un altre dia. Havia un personatge, vull dir, que no, tampoc no vull deixar ningú amb la curiositat. Havia un personatge a començaments del segle XX a Barcelona, una ciutat molt turbulenta, que era confident de la policia i que estava boig. I el tenien tancat en un manicomi, de tant en tant el deixaven sortir perquè com a boig que tothom coneixia com a boig, era invisible, ningú li feia cas, podia entrar i sortir de qualsevol... No tenia cap necessitat de justificar la seva presència ni les seves accions. I per tant l'utilitzaven. Aquest és un fet real que vaig trobar en una crònica. Doncs aquest personatge em va inspirar aquest altre. Però bueno, aquí s'acaba tota la similitud. Després amb aquest personatge ja vaig fer la meva novel·la. Les meves novel·les.
Hi ha una entrevista teva, crec que va ser a Jotdown, a la revista, on tu deies una frase que vull aprofitar ara que et tinc perquè em confirmis si encara penses això. Tu vas dir en aquella entrevista, ho dic relacionant-ho amb el tema paròdic, no?, del fet d'escriure una novel·la policíaca tan divertida, diu: "Sempre m'he sentit atret per les novel·les policíaques convencionals, però com no tenia talent per fer una novel·la negra de veritat, vaig fer una paròdica." Però què vol dir que no podies fer una novel·la negra de veritat?
És molt difícil. Bueno, totes les novel·les són difícils, he de dir. Però una novel·la policial que compleixi tots els requisits... Jo sóc molt respectuós amb la ciència i la novel·la policiaca té una càrrega científica. S'han de saber moltes coses. Primer, com funcionen les comissaries de policia, com funciona, què fa la policia realment, cosa que molt poca gent sap, fins a quin punt depenen del jutge, de com és el procediment, com és la part mèdica, si a una persona li ha clavat una ganivetada, un tret, un cop al cap, tot això. Ara jo llegeixo les novel·les que s'escriuen ara i em quedo molt, molt impressionat. La gent sap molt de medicina, d'anatomia, de procediment legal, d'economia, de tot. Jo no sé res de tot això, res. I a més, sóc un desastre, no sóc capaç d'inventar-me havia fet molts anys abans una cosa per uns aficionats, una petita comèdia policiaca, a la manera de les obres de teatre d'Agatha Christie, de la ratonera, Diez Negritos, que ara ja no es pot dir, d'aquestes novel·les que de teatre. Jo havia fet una que es va representar amb un grup d'aficionats i abans del segon acte ja tothom sabia qui era l'assassí, perquè ho havia fet tan malament, i ho deien en veu alta, vaig patir moltíssim. Això de donar unes pistes falses, ocultar, buscar coartades, jo no ho sé fer, no em surt, el cap no em dona per això. I per tant vaig pensar, d'aquesta manera no es notarà que no ho sé. I de tota manera és igual. Una de les coses que té la novel·la policiaca, sobretot la novel·la misteri, és que quan arribes al final i es descobreix qui és l'assassí, tens una gran alegria, no és el que pensaves, però després penses, bueno, però m'és igual, perquè i què? Ha sigut el marit, ha sigut el veí, i què? No. I clar, vaig pensar, bueno, doncs és igual, l'important és una altra cosa, és el recorregut, no? com en definitiva tota la novel·la, no? I aquesta novel·la, que tenia un final desastrós des del punt de vista d'ordre acadèmic, doncs es passava bé llegint-la.
Escolta, jo que sóc molt fan d'aquesta sèrie del Boig de la Pepsi, que trobo a faltar el comissari Flores, a Càndida i a tots els personatges, ja aprofito. Hi ha la possibilitat d'una retornada en el futur o ja queda descartat absolutament o amb tu mai se sap? Perquè com no planifiques res...
No, tens tota la raó. Jo mateix no ho sé. Ho he dit diverses vegades. Bueno, aquí s'ha acabat, m'ho he dit a mi mateix i després un dia... per la raó que sigui, he pensat, mira, podria ara començar, i quan començo ja està, ja. A més, començo sense ni idea del que passarà, ni si hi haurà... Em sembla que a l'última em vaig despistar tant que no hi ha ni mort. Però és igual, un dia m'agafa i... Ara per ara, el dia d'avui, ho veig difícil. No em veig tornant a aquest tipus de novel·la. De fet, em veig una mica ja mig retirat. Jo crec que hi ha un moment en què un ha de retirar-se de tot, del món de la cançó, del futbol i també de l'escriptura.
Però què vol dir que estàs retirat? Si per sort encara t'estem llegint?
Ah, no, em podeu llegir, o també es llegeix a Cervantes i està retirat des de fa temps.
Home, però si l'any passat, o no era l'any passat que publicaves Transbordo en Moscú? Va ser l'any passat?
Sí, i vaig dir, aquí s'ha acabat.
Ah, i aquí s'ha acabat.
Final bueno, del trajecte,
però és veritat que això ja t'ho he sentit dir més d'una vegada. No, hasta aquí hemos llegado. I després sí, has publicat sí, un altre sí, perquè raó. Ho has trobat a faltar.
És veritat, Òscar, tens tota la raó. I a més et podria dir que he continuat escrivint. Ara, això no vol dir que una cosa és escriure i una altra cosa és fer un llibre. I abans feia llibres i ara vaig escrivint. No. He tornat al començament, he tancat el cicle. Vaig començar escrivint i al final em va sortir un llibre i ara he deixat de fer llibres i torno a escriure. Però no sé què faré, ho dic en sèrio. Mm.
Seguint amb la teva relació com a autor amb el gènere policia, que estava pensant, quan venia cap a l'entrevista, pensava, ostres, és veritat que has fet coses que no tenen absolutament res a veure, és veritat, eh? I comentava abans el tema del teatre, les comèdies que has publicat, però fixa't que fins i tot una novel·la com La ciudad de los prodigios, que és una autèntica barreja de gèneres, perquè allà trobes l'històric, lo picaresc, el melodrama, però també té un flaire policíac en el fons, no?
Sempre, sempre, sí. Jo sóc molt fidel a totes les lectures que m'han fet molt feliç, perquè sóc un home agraït i poques coses m'han fet tan feliç com les lectures. Encara em fan feliç, però sobretot hi ha una època a la vida, quan era adolescent, que a més en aquella època doncs no havia televisió, no havia més que uns entreteniments bastant minsos, el cinema, bon cinema, el cinema de barri del dijous o del dissabte, la ràdio de tant en tant i els llibres. Els llibres eren el món paral·lel que em feien, permetia sortir del món de l'escola, de la família, que és entranyable però poc divertit, de petit barri on vivia, d'una època poc estimulant i d'estar sempre tancat. Ara la gent viatja molt, en aquella època no es viatjava mai, no? L'horitzó era bastant tancat i els llibres, en canvi, em feien molt feliç. I sempre he mantingut la fidelitat a aquests llibres i encara que he incorporat altres estils literaris, la novel·la d'aventura, la novel·la picaresca, la novel·la policiaca, sempre han estat presents amb la meva personalitat literària.
Això és veritat.
No ho he deixat enrere, no he crescut.
Uh-huh. És veritat això que dius, que com jo deia, ho podien trobar amb la ja novel·la mítica de La ciudad de los prodigios, però per exemple, tot això de novel·la d'aventures, de novel·la d'espies, de novel·la picaresca, ho tenim amb la teva darrera trilogia protagonitzada pel Rufo Batalla. Vull dir, tot això està també molt present, no?
Sí, sí, per què? Perquè és una trilogia no autobiogràfica, naturalment. Jo n'he fet coses tan divertides, però sí que segueix una mica el recorregut de la meva vida, dels escenaris on he viscut i de les coses que he vist i dels moments històrics que he pogut veure com a testimoni, no com a participant. I naturalment, quan faig un recorregut per la meva vida, la presència constant de la novel·la policiaca és que, a veure, hi ha una relació més fidel, més llarga i més constant que la que té un lector de novel·la policiaca amb alguna altra cosa? No, comença llegint i tota la vida està llegint novel·la policiaca i es mor i al taüt li posen l'última novel·la policiaca perquè s'entretingui. I per tant, és part de la meva vida, com és part de la meva vida la novel·la d'aventures, encara que aquesta ja no la llegeixo amb tanta fruïció.
I escolta, aprofitant el tema, perquè la veritat és que passa el temps volant i tenim un timing molt marcat, no? Però deixa'm sortir una mica del que és l'àmbit pròpiament literari, perquè el tema policíac últimament hi ha una... Bueno, es comenta que hi ha una gran devoció, com sabeu, pel tema de les sèries de televisió, que diuen que és la nova narrativa. Jo no sé si tu ets molt seguidor de sèries i concretament de sèries vinculades amb el gènere policíac, que a més hi ha grandíssimes sèries. Quina relació mantens tu amb elles?
Bona, bona relació. Bé, a veure, per qüestió d'edat, per qüestió de que sóc que estic abonat al Covid i per el confinament i tot això, doncs he vist moltes més sèries de les que hauria vist normalment si hagués pogut tenir un criteri. M'han passat coses horroroses, com tothom, com tothom. I segueixo les sèries policiaques. Participen una mica del corrent aquest narratiu de la novel·la policiaca contemporània. Ara, abans existia el que es deia la novel·la Problema, i ara és una novel·la molt introspectiva, la novel·la del detectiu atormentat, que és, li importa més el que passa dintre que el que passa fora. Quan li encarreguen un cas, el primer que fa és penedir-se de tot el que ha fet a la seva vida, lamentar que la seva dona l'hagi deixat, començar a veure molt. Quin desastre, no? Quina poca professionalitat. I a les sèries de televisió passa una mica el mateix. Es descobreix un assassinat, normalment una pobra noia, amb un parc molt atrotinada i tallada a trossos, i això és un cas que s'ha de descobrir, però de seguida els policies es comencen a investigar entre ells mateixos i ja s'obliden del cas, i l'important és veure qui és més corrupte que l'altre. I això passa a tota la sèrie de televisió. Jo ja no puc més de policies corruptes. Jo vull que siguin policies no corruptes que s'encarreguin del cas. De tota manera, n'he vist moltíssimes. N'he vist moltíssimes. I, naturalment, per mi la més gran i la millor de totes les que s'han fet, que és The Wire. No sé si estàs d'acord, però també n'hi ha moltes.
Home, diria que sí, que és una de les grans sèries. Lo Soprano també està bé. Lo Soprano...
Sí, però Lo Soprano no és...
Bueno, no és policia,
sí. Tu la consideres novel·la policiaca, clar, no. Però també és una gran novel·la, és una gran sèrie. I a més es tanquen, que això és important, perquè totes tenen una tendència a decaure després d'unes temporades, i tant el Soprano... I The Wire és perfecte, perquè ja està planificada des del començament per ser com és i tancar. No? No es complica innecessàriament. I després han vingut moltes, sí. N'hi ha moltes molt, molt interessants.
Anem a ser una mica dolents, tu i jo, seguint per aquesta línia, perquè no tens a vegades la sensació com l'actor, que agafes una novel·la policíaca o una sèrie policíaca i tens la sensació que està escrita ja pensant en una immediata adaptació cinematogràfica o televisiva?
Sí, segur, segur, segur. No, això, a veure, ha canviat molt. Té coses dolentes, però també té coses bones. Hi ha un estímul molt gran, hi ha molta gent que es posa a escriure, que intenta escriure el millor possible per cridar l'atenció de les productores de Netflix i de totes les... i del cinema, i això doncs, té un... Ara, és veritat que això crea també un cert mecanisme, no?, d'adaptació, i és molt evident, a les sèries és molt evident que hi ha d'haver un personatge que respongui a cada... que tenen molt en compte el públic. Un públic ha de ser molt ampli, tan ampli que ha de ser universal, ha d'estar a tot el món, i per tant s'ha de pensar què agrada als japonesos, als americans, als sud-americans, als europeus, a les dones, als homes, als grans, als petits, als gais, i al final ja no queda gairebé espai per la trama, no?
Les adaptacions, creus que s'han portat bé amb la teva obra literària? L'han aprofitat poc, massa, malament? Com ho valores?
Mira, no... És una pregunta difícil per mi de contestar. No estic content de cap adaptació de les que s'han fet de les meves novel·les. En canvi, hi ha l'única que encara veig amb una certa simpatia, és la primera que es va fer, l'adaptació de la Misteri de la Cripta Embrujada, una pel·lícula de molts pocs mitjans, però d'una època en què es feia un cinema de renovació, els primers, Almodóvar, aquest tipus de... el Vigas Luna de la primera època, i té una mica el que tenia també la novel·la, una innocència i un entrar en un terreny encara desconegut. Això que dèiem abans de confiar en que el públic, que les grans productores, no, tot això no existia, i en la pel·lícula es nota, és una pel·lícula feta amb ganes de fer la pel·lícula. I amb un protagonista, que era Pepe Sacristán, esplèndid. Va fer una encarnació d'aquest boig, aquest detectiu boig, fantàstica. Fa no molts anys li vaig proposar tornar a fer una pel·lícula amb el personatge ja gran i ell, pues, amb l'edat que tenia i que té.
I tu no va sortir. Tu t'has plantejat algun cop durant la teva trajectòria professional escriure directament, perquè de la mateixa manera que has fet teatre, directament pel cine o per la televisió, o no t'ho has plantejat mai? O...
No m'he plantejat fer un guió. He col·laborat amb un parell de vegades amb un guió d'adaptacions de novel·les meves que m'han demanat que participés i bueno, ho he fet i això ha contribuït a empitjorar bastant el resultat final. Però ha servit perquè em donés compte de que una cosa és escriure novel·les, una altra cosa és escriure teatre i una altra cosa és escriure guions de cinema o de televisió. I que jo no sé escriure guions, no sé perquè no m'ho he plantejat mai, perquè em vaig incorporar pensant que tenia la ciència infusa i que ho sabria fer molt bé, perquè m'agraden molt les pel·lícules i, clar, això no funciona així. No funciona així. La novel·la té unes característiques, el teatre té unes altres. Jo he estudiat i he reflexionat molt, encara que no ho sembli, amb els dos gèneres, tant a la novel·la com al teatre, i, en canvi, el guió... doncs vaig entrar sense coneixements tècnics i això em va servir per decidir que mai més tocaria això, no?
I que estiguis una mica, m'ha semblat entendre abans, una mica, no sé si dir, cansat de la ficció, vol dir que potser podríem llegir-te en el futur en el terreny de l'assaig, per exemple? O tampoc ho saps?
Podria ser, podria... No ho sé.
És que no hi ha manera de que et tregui... No hi ha manera de que et tregui una notícia de dir l'any vinent hi ha nou llibre d'Eduardo Mendoza.
Si vols et dic una cosa, però després no ho faré.
És igual, però digue-ho, perquè si demà sortiran els titulars.
Jo mateix no sé què faré. Si no sé què faré demà, com vols que et digui què faré l'any que ve? No tinc ni idea. No t'ho dic, et quedes sense titular. Posa un altre, posa que tinc el Covid, però això no t'ho puc dir perquè no ho sé. L'assaig m'agrada molt, sempre m'ha agradat molt. També és veritat que, igual que em passa amb el guió, abordar un assaig seriosament requereix una certa formació d'aquest tipus de literatura, de no ficció. uns coneixements, una metodologia que jo no tinc, però sí que he fet coses, comentaris, i això sí, i és possible que un dia tinc moltes coses escrites de cursos que he donat sobre novel·la i tot això ho podria reunir un dia, això sí que he pensat que ho podria fer, però bueno, això és una cosa molt molt, molt marginal, perquè no és una cosa de gruix i tampoc no té gaire sortida comercial, per tant l'editorial no em punxa perquè ho faci.
Bueno, jo us dic que estem començant el 2022, el 2023 tindrem novel·la d'Eduardo Mendoza, això ho podeu tenir clar, eh? Ell no vol assumir el compromís, però ja ho diré jo per ell, hi haurà novel·la d'Eduardo Mendoza. Escolta, ens hem d'ajustar un timing. No sé si t'hem esgotat molt. Has estat bé o t'has cansat molt? O...
No, si no he fet res tot el dia. Si no? Aquí
bueno, ja, però dic,
a
lo millor digo...
Veure la sèrie de televisió.
Aquests pesats aquí trucant a aquestes hores. Bueno, hem d'acabar perquè són sessions que tenen un timing concret. Heu estat a gust, vosaltres també? Sí? Veus que ens hauria encantat a tots, eh? Haver tingut aquí a l'Eduardo.
Ho he sentit.
Ho has sentit, no? Vale. Doncs,
ho he sentit, sí.
Eduardo, gràcies per tot. Recupera't ràpidament, posa't a escriure. Pensa que tens ja un compromís pel 2023. Públic, ho acabes de dir, encara que diguis que no, ho has dit. Gràcies a vosaltres per la vostra presència, gràcies a la gent que està a casa, que també ens ha pogut seguir. Recordeu que BC Negra està viva tota la setmana, que encara falten moltes coses i que les gaudiu. Eduardo, una abraçada molt forta.
Gràcies, Òscar, una abraçada.